Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ha ajornat el seu viatge a la Xina arran de l'incident pel globus xinès que sobrevola l'espai aeri dels Estats Units. Blinken ha dit que la visita no es podia fer després d'una acció que ha qualificat d'irresponsable.
És una clara violació de la sobirania dels Estats Units i de la legislació internacional. Es tracta d'un acte irresponsable i dur-lo a terme la vigília de la visita que jo tenia planificada va en detriment de les converses que havíem de tenir.
Blinken diu que la prioritat ara és treure el globus fora de l'espai aeri nord-americà. El Pentàgon assegura que és un aparell de vigilància i en controla el recorregut. La Xina, per la seva banda, ha admès aquest divendres que el globus és seu i ha lamentat el que entrés a l'espai aeri nord-americà per error. Assegura que tenia objectius científics i meteorològics civils i que es va desviar del seu rumb a causa del vent de ponent. Més qüestions, els bombers treballen des d'aquest divendres al vespre en un incendi que crema en una fàbrica de plàstic al polígon industrial Els Batzacs, entre Granollers i Lliçà de Vall, al Vallès Oriental. No consta que hi hagi cap ferit en el foc i treballen 23 dotacions. Els bombers treballen des de l'exterior i centren l'actuació en la protecció de les naus del costat. El foc afecta dues naus de 700 metres quadrats de superfície aproximada i amb materials plàstics a l'interior. I el Ministeri d'Economia descarta posar un topall a l'augment de les hipoteques, tal com reclama Podem. La ministra Nadia Calviño assegura que ja hi ha eines per ajudar les famílies que ho necessiten.
Un código de buenas prácticas que, por supuesto, es un mínimo. Las entidades bancarias perfectamente pueden ir más allá a la hora de apoyar a sus clientes.
La Unió Europea reconeix els esforços que fa Ucraïna per assolir les condicions que li permeten entrar a la Unió, però segueix resistint-se a assenyalar un calendari d'incorporació. La presidència sueca de Torn ha fet saber, mentrestant, que ja hi ha acord entre els països membres sobre el límit de preus dels productes petroliers russos. I el govern del Perú ha fet una nova proposta al Congrés per avançar les eleccions a l'octubre d'enguany i trobar una sortida a la crisi que viu el país, on continuen les manifestacions per demanar la destitució de la presidenta Dina Boluarte i de l'executiu. Fins ara han fracassat diverses votacions que pretenien convocar les eleccions al desembre, després de la destitució i empresonament de l'expresident Pedro Castillo. Al desembre, Boluarte va anunciar que les noves eleccions es farien a l'abril del 2024. L'onada de protestes, que ha deixat prop de 70 morts, ha fet que el govern accepti avançar la convocatòria. Gairebé el 60% dels malalts amb Covid persistent milloren la mobilitat i la capacitat pulmonar fent fisioteràpia. A Catalunya es calcula que hi ha unes 300.000 persones amb Covid persistent i el 80% són dones. Els símptomes són molt diversos, però els més comuns són el cansament o la fatiga muscular que limita la vida d'aquestes persones. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha elaborat una guia on proposa diversos tractaments per als professionals que atenen aquests pacients. Jordi Vilaró és un dels autors de la guia.
Reeducar el que és la respiració i poder millorar el que és aquesta respiració durant les activitats, no? Per exemple, durant el treball o durant les activitats que fas a casa o fins i tot les activitats esportives, perquè el que tenen és una limitació respiratòria molt important que els dificulta poder fer els esforços que feien prèviament abans d'agafar la Covid.
Es calcula que un 10% de les persones que s'infecten de Covid acabaran tenint Covid persistent. Esports amb David Ubach.
Comencem explicant una notícia d'última hora i és que en futbol la Junta Electoral ha anul·lat la candidatura a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana encapçalada per Àlex Talavera de cara a la repetició dels comicis del dia 13 d'aquest mes. En un comunicat, aquesta candidatura, els clubs primer, ha anunciat que recorrerà al Tribunal Català de l'Esport. L'Espanyol rep aquest dissabte l'Osasuna a la Lliga de Primera Divisió. Els blanquiblaus tenen les baixes per sanció de Vinícius Sousa i d'Òscar Gil. La jornada 20 a primera ha començat aquest divendres amb l'Atlètic Club de Bilbao 4, Cádiz 1. El Barça, la FIFA ha denegat l'autorització per inscriure el defensa mexicà Julián Araujo i destaquem també que en handbol el Barça s'ha endut el derbi català de la Lliga Sobal contra el Granollers. Els blaugranes han superat a domicili els vallesans per 22 a 37. Pol Valera, l'ex del Granollers, ha debutat amb la samarreta del Barça.
Fins aquí les notícies. Crims reals a Catalunya Ràdio.
25 de febrer de l'any 2000, el mateix dia que Adnan Sayed és condemnat a cadena perpètua per l'assassinat de la seva exnòvia, apareixen noves proves que podrien demostrar la seva innocència.
Des del punt de vista personal, estic content, perquè vol dir que no m'ho invento. Ja és massa tard.
El podcast Serial estira el fil de pistes que no han estat investigades.
Necessito saber si l'Adnan era a la biblioteca a les 2:36 de la tarda, perquè si hi era, vol dir que era innocent.
La investigació periodística aconsegueix que es reobri el cas.
Després de 23 anys entre reixes, Adnan Sayed va sortir ahir de la presó.
Serial, el podcast que va posar llum al cas d'Adnan Sayed. Capítol final.
Aquest dissabte a les 9 de la nit a Crims, amb Carles Porta.
I sempre en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio.
Al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia Bio treballem per desenvolupar noves i millors teràpies per al tractament del càncer, perquè totes les persones que pateixen aquesta malaltia puguin accedir a tractaments personalitzats gràcies a la recerca i a un gran equip de professionals. Per conèixer el Bio, un centre cerca, entra a bio.net.
Matemàtiques. A veure, aquesta cançó va sortir 22 anys abans que La Finestra Indiscreta. Això vol dir que té 58 anys, perquè fa 36 que fem La Finestra Indiscreta. Per tant, de quin any és? Pere Vall.
1965.
El meu any.
El teu any?
Sí.
Ah.
Va ser una gran satisfacció la cançó i néixer jo.
No. I coneixes aquell tema dels The Cure que es diu Friday I'm in Love? Doncs això és el que ens passa a nosaltres, en realitat, no? Que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, dissabte i diumenge no tenim Satisfaction. Però els divendres sí, perquè els divendres hi ha La Finestra Indiscreta. I és una cançó amb molta relació cinematogràfica, perquè el senyor que canta era el dolent de Free Jack, aquella pel·lícula amb Emilio Estevez. I també resulta que té un grup que es diu el Rolling Stones. Secundari, això, eh? Molt menys important.
Bueno, Keith Richards, això que ell té el grup, ja ho discutiria, potser, eh? Perquè, clar, aquí l'ego mana, també, eh? Bueno, quan va néixer aquesta pel·lícula estaven naixent La Muerte Tenía Un Precio, Operación Trueno, Pierrot Le Fou, Help, la dels Beatles, i Julieta dels Esperits. Poca conya.
Home, evidentment, jo vaig néixer l'any de Pierrot Le Fou. Jo sóc Pierrot.
Pierrot Le Fou. Escolta, i una cosa curiosa. El riff aquest del començament de la guitarra, sabeu com va néixer?
Tant.
Estava dormint a l'hotel una nit, es va despertar Mick Jagger, se'n va anar volant a agafar un paper, va apuntar unes notes i se'n va posar a dormir d'altra vegada.
Ah, és a dir, que ell estava dormint i al costat, algú va tocar aquest riff a l'habitació al costat, el va despertar, ell s'ho va apuntar i el va plagiar, vols dir això?
Directament, bueno, després s'han plagiat tothom, Otis Redding, Aretha Franklin, que després vindrà, per cert, Björk, P.G. Harvey, Britney Spears, tots han fet.
Doncs al menys el 65, Hitchcock ja era algú en aquesta vida, però sí. Encara no havia dirigit Frenesí.
Tú me conoces bien y sabes que no haría una cosa así.
Oh, no, claro que no, Dick. No, la policía, como de costumbre, lo que ha hecho es interpretarlo todo al revés. Estos asesinatos son obra de una mente trastornada. Ese hombre debe de ser un maníaco sexual. Por supuesto que hay muchas mujeres provocativas, ya lo creo que sí. Pero tú no me hagas reír, tú no eres de esos, vamos. No te preocupes.
L'he agafat expressament, aquest tall, perquè m'agradaria saber què opina l'advocat de Dani Alves del tema de les mujeres provocatives. Aquestes coses no es poden dir, Pere.
Però és que això ho diu, però això ho diu pertorbat. I llavors,
clar, evidentment.
No, és un personatge qualsevol.
L'assassí de les corbates.
Doncs Frenesí, perquè ara avancem a l'any 72. No sé si l'última gran pel·lícula de Hitchcock va ser la penúltima, de fet, perquè la trama a mi em cau molt bé, també. Però, home, déu-n'hi-do fer aquesta pel·lícula ja tan al final de la seva carrera. Jo només per aquell intent desesperat de recuperar la peça que està a la mà del cadàver en el camió. És que m'ho va fer passar tan malament, aquesta pel·lícula, Pere.
Anna Massey, que també era la víctima de Peeping Tom, o sigui que aquesta va néixer per morir, la filla de Raymond Massey, la volien matxacar sempre. Això, per ser el que estem escoltant, aquesta música, per qui s'ho volia, un himne a Londres. I té aquella cosa una mica Elgar, que li va fer el Ron Goodwin, perquè realment va tornar a Londres després de moltíssims anys, des del 39, que no havia rodat cap pel·lícula a la seva ciutat. I va ser un homenatge, per això va anar a rodar al Covent Garden i a Oxford Street i a tots els llocs. I es va llançar el Tàmesis. El cadàver de Hitchcock flotava en el Tàmesis, en aquesta pel·lícula.
En una d'aquestes promos famoses que feia ell, no? Però la qüestió és que aquesta banda sonora podria no haver estat la banda sonora de Frenzy, perquè, escolta, just abans se n'havia carregat una i els motius no sé quins eren, però vaja.
Els motius ja eren insatisfacció total, perquè ja ho havia fet amb Cortina Esquinçada, que Bernard Herrmann va fer la partitura, va dir que no, i li va acabar un altre compositor, i aquí li havia demanat primer mai diries per aquí. Mai diries aquí. Si poso la música, no l'identifiques. Estàs d'acord?
Val.
Això que està sonant ara havia de ser això o altre.
És que a mi em sona a Dario Argento i Giallo.
Sí, Giallo.
És veritat, oi? Doncs no. L'autor d'aquesta música, a qui li va dir que no, era, senyores i senyors, Henry Mancini.
Doncs Henry Mancini, doncs Mick Jagger són alguns dels protagonistes d'aquesta finestra indiscreta que hem començat en aquest 3 de febrer, és a dir, 3 del 2 del 2023. Comencem un nou programa. Serà fins a les 2 de la matinada i després tindreu una bona ració de l'audiovisual.
Per descomptat, un audiovisual que avui ens portarà Toby Dammit, En algun lugar del tiempo, Mal per Twist, 2001. Música...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
D'Àlex North.
Estàs desentrenat, estàs desentrenat, has perdut el ritme.
Tens raó, tens raó. Estic més atent a veure què deia que no passa quan ho deia.
No passa res. Escolta, això és com muntar en bici. Sempre pots tornar, ja ho saps. Sílvia Andrés, Edu Arnas, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Guillem Marí i Pere Vall us portem la finestra indiscreta d'aquesta nit. I seguim endavant amb els Oscars i els premis i les nominacions i les pel·lícules que van arribant. I podem discutir una mica després, Pere, no només...
Una mica, no. Molt,
molt, molt, molt, molt, molt. Val.
Amb, si no, no vinc.
Prepara't, algunes... Pere Vall.
L'Àlex i el Pere se les han tingut abans. Sí, jo només dic sí, això. Sí. Serà com un programa del cor, fet, En breves momentos.
Hem fet una prèvia, un assaig.
I també podem discutir, evidentment, sobre els premis i tindrem a Naomi Kawase, a Anna Saura... El Patxi Amezcua, tindrem Plataforma, Fenomen, a Filmoteca, tot el que us pugueu imaginar, i més, i homenatges musicals.
I dubtes. A veure, amics, pel·lícula en blanc i negre, en versió original subtitulada, que es va passar per televisió, on un home sol, protagonista, camina per una carretera i la veu en off va recitant els seus pensaments. A man is walking and man is talking. Walking, talking, talking, walking. Quina és aquesta pel·lícula, Pere? Ni... No, ni puta...
facebook.com/finestraindiscreta com estem avui, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Va, comencem!
Armas de grillo. La puerta abierta.
La chimenea con humo.
Se metió alguien.
Un fantasma.
Un duende.
Un demonio.
O un dragón. Armas de grillo.
Caracoles.
Qué monstruo tan monstruoso.
Y cubre 3 camas.
Crec que són 85 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula, i ho dic perquè més o menys és una mica més jove la pel·lícula que Woody Allen, que Woody Allen estava al cine, Pere, veient aquesta pel·lícula, bé, el van portar a veure aquesta pel·lícula, i es va aixecar a tocar la pantalla de la fascinació que li produïda, i d'això, per Blancaneu i els Set Nans, va voler fer cine.
Doncs l'anècdota és graciosa, perquè possiblement ell també va ser culpable d'una cosa que els va passar al Radio City Music Hall de Nova York, que és on es va estrenar el film el 4 de febrer del 38, perquè quan van acabar l'exhibició al cap de setmanes després de l'estrena, van haver de canviar la tapisseria de totes les butaques del Radio City Music Hall, perquè tots els nens, a l'escena que Blancaneus corre pel bosc i els arbres se la volen menjar i surt la bruixa i tot això, es pixaven de por.
Mare meva.
I van deixar tot el vellut del Radio City Music Hall per llançar les escombraries.
Em pensava que anaves a dir que ploraven, no, però ploraven per baix.
Què valdria avui dia un retall de vellut del Radio City Music Hall amb pixum de Woody Allen que sortís a subhasta?
Molt, molt. Hem de mirar fins i tot si està a Wallapop. Potser sí. Algú
alguna cosa. I t'hi has fixat, Pere, si estaves a baix a recepció a Catalunya Ràdio, ens han tret el sofà, també l'estan tapissant. Ho has vist o no?
Sí, sí, sí.
Mític sofà, què ha passat?
Qui s'haurà pixat en el sofà de Catalunya Ràdio?
Doncs bé, recordaràs també que en aquesta pel·lícula hi havia un moment que ella li oferien una poma i la mossegava i li pillava un xungo que no vegis.
No, no, és que té una explicació molt més interessant encara avui dia. És que hi ha, diguem, una cosa que es diu química, que avui dia fa que alguns machomen sotmetin i després aprofitin de noies en llocs. La bruixa li va fotre una química a la poma, evidentment. I què va passar quan la va prendre? Que va quedar com esvaïda, amb la poma a la boca. I què va passar aquella noia de 14 anys, menor d'edat, que va venir un príncep i se la va fer? O no?
Li va fer un petó, no?
Li va fer un petó, exacte, però és que un petó no consentit.
Un petó sense consentiment.
Ma, perdona.
Quan estava dormint. Doncs escolta, millor que ningú dormi. Doncs això és una petició musical, Pere, una petició musical que arriba des de dins de la finestra indiscreta de la Sílvia Andrés, que ens va dir que portava tot el dia escoltant aquesta cançó i que l'havien de posar al programa. L'únic lloc on hem trobat una mica de sentit en relació amb la pobra Blancaneu estabornida pels narcòtics és en aquest moment. Però vaja, escolta, és Aretha Franklin cantant Nessun Dorma, i dic, va, podem fer una petita tradició, versions de Nessun Dorma a la finestra indiscreta. Jo ja tinc la meva de la setmana que ve. Prepareu-vos, prepareu-vos.
Uau!
La finestra indiscreta.
Los pintores siempre han trabajado de las paredes.
Aquesta setmana farem història, perquè anirem des de les pintures rupestres amb el documental de Carlos Saura fins a les adaptacions de videojocs més recents.
Lost and alone in the dangerous labyrinth of fantastical worlds.
Passarem la nit amb Colin Farrell.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada.
I farem un je ne sais quoi amb 20.000 espècies d'abejas, que va al Festival de Berlín i podria ser la nova Alcarràs. Alerta!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Doncs primer homenatge de la nit, als The Grifters.
Bé, de fet, és Charlie Thomas qui ha mort als 85 anys, és dir, que literalment ha mort un home que va néixer quan naixia Blancaneus, això està clar.
Drifters.
I que... Sí, Drifters és el grup.
És que he dit Grifters, perdona.
Has dit Grifters? Oh, sí, sí, sí. No, això és una pel·lícula de l'Estefan Frias.
Per això, sí, m'ha traïcionat. El subconscient, l'inconscient.
No m'hi ha donat, no m'hi ha donat.
No, jo tampoc.
Bueno, aquest senyor, pobret meu, doncs és un dels creadors dels Drifters, però de fet havia estat abans els Five Crowns, i és una d'aquelles veus i d'aquells ritmillos i tal, consistents, però a més té gràcia, perquè aquesta cançó sortia una pel·lícula favorita del Pere, Superman Returns. Sortia a una pel·lícula favorita de l'Alfons, un dels nostres. Sortia a una pel·lícula favorita de la Sílvia, Dirty Dancing. I sortia a una pel·lícula favorita de Conchita Casanovas, Alicia en las Ciudades. Ho dic per Wim Wenders, bàsicament, clar.
Ho pilleu? I sobre aquest fons musical que ens ocuparà aquesta primera hora, re, molt ràpidament, Premis Feroz, què, Pere, et van agradar? Perquè s'assembla una miqueta a lo de sempre, no?
Sí, 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 no molt ferotges, eh? Per desgràcia, va ser molt més ferotge i censurable el que va passar després, i no vull fer broma, ni joc de paraules fàcils, però si estem amb els guardonats i amb el palmarès i tot això, home, esperava que hi hagués una mica més de risc. Mm.
Jo només dic una cosa, D'una punyetera vegada algú li donarà un premi a la millor pel·lícula Mantícora, sisplau.
Sí.
És que és això. Si no li donen ni els Feroz, és que ja no hi ha res a fotre.
Sí, l'altre dia vaig a... Després dels Gaudí vaig anar amb autocar, amb en Zoe Stein, i li vaig dir, a veure si guanyeu algun premi. No?
Vas anar amb autocar amb Zoe Stein,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Tornàvem cap al centre, ells se n'anaven al Ludegas, tal qual. Jo no, ja sóc massa gran, però no em vaig poder reprimir, i a més, la vaig conèixer el dia que vaig anar al rodatge, i tal qual, i em va dir, sí, me'n recordo de tu, no sé què. Pensava, hòstia, això sembla una escena de Mantícora. I llavors li vaig dir, Zoe, tu, Nacho, Carlos, tots us mereixeu premis per haver fet la pel·li més arriscada, més terrorífica...
I més ferotge.
I més ferotge de l'any. I dels últims anys.
També s'han entregat els premis Sant Jordi de la crítica cinematogràfica i ha guanyat Asbestes i ha guanyat Top Gun a millor pel·lícula internacional. No crec que tingui res a veure que jo estigui entre els jurats, Pere? Ja, però, no? Vaja.
Bueno, però el francès està encantat, Diu, quin tros de pel·liculot és Asbestes. Sensacional, quin patir, quin neguit, quin tot. Bravo.
I Luis Zahera, no?
Luis Zahera.
Que està bé no considerar-lo secundari, o sigui...
Aquest va ser el motiu.
Sí, sí, molt bé, molt bé. Felicitats.
Tot i que va haver-hi una guerra molt gran, en plan, Luis Taeras emportarà els Goya i tot això, i hi havia l'Oriol Pla que estava allà, també, i va anar d'un vot, sí. I va anar d'un vot per Pacifixion, també, que a mi m'hagués agradat perquè Asbestes crec que s'endurà el Goya, també, no? Però escolta, es fa el que es pot en aquesta
vida. I Anna Castillo, també...
Anna Castillo, sí.
Fanàtic.
Content? Val, perfecte. Doncs escolteu, a tots aquests premis, potser, no ho sé, hi optarà una nova pel·lícula que es presentarà a la Berlinale d'aquest any, que es diu 20.000 espècies d'abejas.
M'agrada el títol.
T'agrada el títol?
Molt.
I la directora també t'agrada, perquè es diu Estíbaliz Urresola Solaguren.
És que abans els directors i les actrius es deien Bette Davis o John Ford o no sé què, i ara es diuen Estíbaliz Urresola Solaguren. Qui pot recordar aquest nom?
Bueno, hi ha hagut el precedent d'Alauda Ruiz de Azúa.
També.
Doncs bé, la tenim, no? Perquè sí. Ens expliquet una miqueta sobre aquesta pel·lícula, que encara trigarem unes setmanetes a veure perquè s'estrena a l'abril.
Hola, soy Estíbaliz Urresola Solaguren y soy la directora del largometraje 20.000 especies de abejas. El film es para mí, pues bueno, una indagación en la cuestión de la identidad, de esa idea de quiénes somos, desde esa experiencia íntima que solo uno y una puede nombrar, pero también de cómo nos construimos a partir de la mirada del otro, ¿no? En ese marco de la defensa de todas las identidades, porque todas son legítimas y válidas, me gustaría pensar que he hecho una película que es un canto a la diversidad. Una diversidad que de alguna forma está también representada por las abejas, que son las garantes de la biodiversidad en la naturaleza y que al mismo tiempo me permiten también jugar con la imagen simbólica de la colmena como, como esa unidad familiar donde cada componente tiene su función, su rol, y al mismo tiempo dan vida a un organismo mayor que se rige por sus propias normas, ¿no? Es una película que hemos rodado en el País Vasco, donde una familia tiene que atravesar una frontera. La película empieza en Bayona y vuelven al pueblo materno de la madre de tres criaturas. Y bueno, esta frontera es al mismo tiempo pues también una imagen que me permite hablar de límites, ¿no? Que tenemos que superar muchas veces, creencias que nos limitan y que cuando las atravesamos pues nos permiten como entendernos a nosotros mismos y a las personas enfrente de una nueva forma, quizá más auténtica, más verdadera, una oportunidad para el cambio, ¿no? Estrenar en Berlín desde luego es una fantástica noticia que hemos recibido con muchísima alegría. La verdad es que era un horizonte que no esperábamos para nada conseguir y por lo tanto de esa falta de expectativa la hemos vivido con una alegría muy verdadera, muy auténtica, también por poder celebrarlo allí con todo el equipo técnico y artístico, porque al final estrenar el film, sea en Berlín o sea en cualquier otro sitio, es motivo de celebración de un trabajo realizado por un gran equipo. Están también detrás las productoras Gariza Films e Inicia Films y por supuesto también estarán con nosotras allí gran parte del equipo técnico y artístico y lo celebraremos juntas y esperemos que bueno, que estar en Berlín y estar en la sección oficial lo que supone para la película sea que llegue a un mayor número de público posible para compartir este trabajo que hemos hecho con mucho amor y que esperemos que pronto podamos compartirlo también con la audiencia.
Doncs compartirà amb l'audiència, efectivament, i per cert...
Té gràcia perquè, clar, competirà al Festival de Berlín exactament la secció on va guanyar Carla Simón amb Alcarràs l'any passat i ahir es va anunciar que Carla Simón formarà part del jurat de la secció oficial del Festival de Berlín amb Kristen Stewart, la presidenta del jurat. O sigui que...
I qui va ser el president del jurat l'any que va guanyar Alcarràs a Berlín?
No me'n recordo.
Shyamalan?
Shyamalan. I qui estrena aquesta setmana?
Shyamalan. I qui es barallarà per culpa de Shyamalan aquesta setmana? Pere Valle, Alex Morina!
Olson i Larry, vosotros dos no erais mejores amigos?
Seguimos siéndolo.
No lo sois.
¿Quién lo dice?
No te sientes ahí.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
La que no sé si ens discutirem tant, perquè més aviat està conciliant opinions molt positives, és Almas en pena d'Inisherin, la nova pel·lícula del Martin McDonagh, que repeteix amb Colin Farrell i Brendan Gleeson després d'aquella magnífica Escondidos en Brujas, que ve de Los tres anuncios en las afueras. Bé, és un dels noms del moment, per mi, un dels autors...
I d'obres de teatre com La reina de la bellesa de Linnean o El tinent de Ainsmoor.
O La calavera de Connemara.
Per això.
Efectivament. Sí, sí. Pere, què t'ha semblat la pel·lícula?
M'ha semblat molt trista, molt real. A mi m'ha passat una cosa semblant i a més no fa gaire. Jo seria Colin Farrell en aquest cas.
Sí, de veritat?
Sí. No he entès què ha passat, però ja ho esbrinaré al llarg del 2024.
Però l'erra com ho esbrines perquè pots provocar una hecatombe mundial.
Però hi han dits pel mig? No.
De moment hi ha dits, sí, de moment n'hi ha 10.
Perfecte. Perquè és que a la pel·lícula són dos amics que un li diu a l'altre de cop...
Sí.
Jo no vull ser el teu amic, no t'aguanto més i cada vegada que em vinguis a veure em tallaré un dit per demostrar-te que no tinc ganes de veure't.
Sí, no cal que m'esperis a emborratxar-nos, no cal que m'esperis quan estiguem cantant ni a casa, ni aquelles rutines arrossegàvem de tota la vida, doncs ara no, vull deixar de fer-ho, i ell li fa moltes preguntes. Però què et passa? Vols créixer? Tens altres interessos? Què t'hi fet? Superidentificat. M'agrada molt la crítica del Fausto a Fotogrames, que rememora i posa en joc doncs les pel·lícules irlandeses del John Ford.
I la hija de Ryan.
És
que jo la veia per tot arreu.
Sí, la hija de Ryan també estaria ja passejant-se per un penya-segat d'aquells.
Doncs escolta, grans interpretacions, grans diàlegs que sempre li han suposat al Martin McDonagh, però és que sobre jo crec que cada vegada dirigeix millor.
Sí, sí. I consta que molta gent té, a veure si li donen un Òscar d'una vegada. Ja li van donar.
No, a l'Òscar...
Van guanyar el millor curt, Six Shooter.
No, i el guió, no? No va guanyar un guió, Tres Anuncios?
A mi em consta Six Shooter, un curtmetratge que va guanyar l'Òscar ara fa, pues, no sé, 8 anys, no sé, alguna cosa així, però...
També s'ha parlat molt de per què estava a la categoria de comèdia en els Globus d'Or.
Realment, de comèdia.
Sí, hi ha una mica de comèdia negra, humor negre.
O sigui, estem preparats per tot tipus de comèdia, des de comèdia d'Ozores a aquesta comèdia, doncs, que no deixa de sortir de tant en tant i d'una manera molt subtil.
M'he tornat un fan dels burros que surten a les pel·lícules últimament.
Sí, sí, sí.
D'aquesta pel·lícula...
I com es diu el d'aquesta pel·li?
No me'n recordo com
Jenny.
Es diu. Jenny. Bueno, sí. Doncs sí, però... No. És molt bona, i no entenc que no sigui finalista la millor fotografia als Òscar, perquè té una fotografia absolutament...
La categoria de fotografia, no sé què ha passat aquest any, no està aquesta, no està Top Gun i no està The Batman. Per mi són les tres millors fotografies de l'any, però vaja.
Tu estàs amb Top Gun, que...
No, però fotogràficament...
Que vols que ho guanyi tot, vale, sí.
Ho mereix. No hauria d'estar el guió, per exemple.
Jo crec que parlarem als nostres amics dels ioga per veure si Top Gun guanya alguna cosa.
Ui, ves que no em presenti el dinar i ho boicoteix. Doncs el Mas en Pena d'Inisherin, amb un Colin Farrell que pot guanyar l'Oscar, però estarà allà amb Brendan Fraser, bàsicament. I un personatge...
I amb Elvis Presley.
Sí, Austin Butler també.
I amb un pare, amb una filla, que a més aquesta setmana ha fet 27 anys. Jo dic, quin xaval, sí que aprofita el temps, aquest Paul Mescal.
Ah, sí, però ho té més complicat aquest, jo crec. Però vaja, Colin Farrell, que ha passat per uns quants nivells estranys a la seva vida i que la Sílvia ara ens ho intenta resumir.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. El van convertir en una estrella i més aviat es va estavellar. Però ara reviu com l'au fènix i torna amb nominació d'Òscar sota el braç. És Colin Farrell. Colin James Farrell va néixer a Castlenock, Irlanda. Comencem amb les curiositats, perquè resulta que és fill i nebot d'exfutbolistes, però ell va veure que la interpretació el feia molt més feliç. A l'Escola d'Art Dramàtic d'Irlanda va ser un dels alumnes amb més talent. De Dublín va saltar a Londres. Als escenaris londinencs va interpretar una obra de teatre on feia de noi amb autisme. Entre el públic hi havia Kevin Spacey. Un dels actuals proscrits del cinema va quedar fascinat per Farrell. Se li va tensar i li va dir: et convertiré en una estrella. Dit i fet.
Welcome to Tigerland. This will be your final week of training before you are shipped overseas. Maybe some of you have heard that we've lost this war. Well, gentlemen, it's too late to ask those questions. All that matters now is that you practice how to stay alive.
La pel·lícula Tigerland va ser el seu primer treball seriós. La premsa va embogir. Ràpidament van definir Farrell com el Brad Pitt irlandès. Altres van dir que teníem davant el nou James Dean. El director de Tigerland, Joel Schumacher, va explicar anys més tard que Spacey el comparava amb el Paul Newman de la llegenda de l'Indomable. De la nit al dia, Farrell es va convertir en el desconegut més famós del món. I la història, avanço, es complica. Aquest ascens meteòric va permetre a Farrell tenir accés als papers reservats per les grans estrelles de l'època com Matt Damon o Edward Norton. Recordem títols com La guerra de Heart, L'última trucada. L'actor participa en una de les pel·lícules d'una generació, Minority Report. Però Farrell ja portava mala vida i va posar a prova la paciència del totpoderós Spielberg. Sovint arribava borratxo i una vegada va necessitar repetir 36 vegades la mateixa frase. Alerta, en aquesta edició dels Oscars, Spielberg i un redimit Farrell podrien guanyar estatueta daurada tots dos. Ai, les ironies del destí. Farrell va jugar a consciència el paper de noi dolent. En una entrevista va confessar que la seva llista de consum setmanal consistia, entre d'altres, en 20 pastilles d'èxtasi, 3 botelles de Jack Daniels o 4 grams de cocaïna. A tot això es va sumar les declaracions fora de lloc sobre les dones i especialment sobre les seves parelles, sense oblidar el vídeo de les seves proeses sexuals amb una prostituta.
Ni se te ocurra alejarte de la cabina.
Se equivoca de número.
En este instante te estoy apuntando. ¿Lo notas? ¿Es tú?
¿Me has llamado? ¿Es tú? ¿Quién eres?
Alguien que disfruta observándote. Tengo un 700 del calibre 30 con una mira telescópica táctica Hensholt.
¿Te refieres a un fusil?
Siguem justos, Farrell ha fet treballs destacats com La seducció, La costa o Corrupció a Miami. Curiositat, quan va acabar Corrupció, directament es va autoingressar en una clínica de desintoxicació. Després arriba la polèmica Alexandre el Gran. Igual que Brad Pitt no va ser un bon Aquiles a Troia, l'elecció de Farrell no va ser la més encertada. Però hi havia una obsessió de crear el Brad Pitt 2, encara que fos tanyin a Farrell els cabells d'arròs. La crítica no va ser benevolent amb aquest paper. Però va arribar un punt que, després de múltiples aventures, drogues i problemes, Farrell es va retirar literalment del món. L'etern enamorat de l'actriu Elizabeth Taylor, i no és conya, és el seu amor platònic, ha tornat reconvertit. Ha descobert que es troba còmode en el paper de secundari i construeix secundaris poderosos. Aquí cal ressaltar el seu impressionant pingüí a The Batman.
Have you been rowing?
Have you been rowing?
I've been rowing.
Well, you are rowing.
It does look like we're rowing.
You can't just stop being friends with a fella.
He's dull, Siobhan.
But he's always been dull.
Sembla que la seva Irlanda natal el poden portar al cel cinematogràfic. Alma sent pena... The Aina Shiren parla d'amistats trencades sense raó aparent. El film és una perleta i la crítica ha comprat tant la seva interpretació com el seu pentinat. També s'espera amb atenció als seus pròxims projectes, Love Child i la sèrie on tornarà a fer de pingüí. Finalment, Farrell farà les paus amb el món del cinema que tant l'ha estimat i odiat? El 12 de març ho sabrem. Això sí, amb el permís... de la balena.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa.
What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Sense pretext i sense context, però la gateta ja ha entrat a l'estudi.
Sense context,
no, va. Vull dir que no hem pogut fer un lligam amb una pel·li de gats o alguna cosa així, saps?
Però hem parlat de burros i de gossos i de...
Tengo sueños eléctricos, parla sí. De gats.
Sí, és veritat. Ah,
també, ah, també, ja arribarem, ja arribarem.
3 punts pel Pere. I comencem, que us explico que ahir i abans d'ahir només tothom parlava la visita que tindrem aquest mes d'abril, i és que el dia 9 es veu que tindrem a Quentin Tarantino a Barcelona. Creus que vindrà a recordar els vells temps de Sitges?
Jo crec que sí, que ja ha preguntat on està Àlex Gorina, que em va acollir al Festival de Sitges. Vull que m'entrevisti ell i només
algun
ell.
Algun record d'aquella visita?
No, no, de diverses visites.
Sí.
Pues, doncs que totes les converses que pugui tenir amb Quentin Tarantino ja les he tingut. Perquè les tres que he tingut amb ell llargues en una taula han sigut la mateixa conversa 2 anys després i 2 anys després. Sempre explica les mateixes coses.
Però si no les heu sentit,
clar,
el 9 d'abril...
No hi érem en aquella taula.
Comprar la vostra entradeta i anar al Coliseu, no? És, sí. Efectivament. A veure, jo només et dic, Pere, la meva anècdota amb Tarantino, me'l van presentar, el vaig saludar, i ell em va presentar a Mira Sorvino, que en aquell moment era la seva dona, i jo em feia quasi més il·lusió conèixer Mira Sorvino que Quentin Tarantino.
Vinga, va, que els fans de Batman
esteu d'enhorabona, agafeu l'agenda i apunteu. 3 d'octubre del 2025. S'estrenarà la segona part, però hi ha més notícies de l'univers Batman.
Un món, perquè el James Gunn, que és el nou capo de la DC, ha donat dates d'estrena per un munt de pel·lícules, inclosa una que es diu Superman Legacy, imagina't. I aquesta de Batman serà la segona part del Robert Pattinson, Pere, però hi haurà un altre Batman paral·lel que anirà amb Robin, també. És a dir, imagina't, todo a la vez en todas partes.
I ja tenim protagonista pel biòpic de Michael Jackson, que dirigirà Antoine Fuqua, i serà el seu propi nebot, el Jafar Jackson.
Que clar, jo quan l'he vist, és així com mulato més aviat, i he pensat què farà, la part quan era més de color o quan era més blanc?
El maquillatge, que realment,
sí, sí,
no, haurà de ser aquell període després de Thriller i abans de Bat, no? Alguna cosa així, Pere, no
ho
sé.
No ho sé, però parlant de biòpic, l'altre dia em van fitxar, no per fer de protagonista, però pel biòpic d'Eugenio.
Jo
seria un pelut d'aquells d'aquella època.
Breaking news.
És que fins i tot la veu, digues allò de...
Saben aquell que dius.
Mira, ja tenim...
I ens posem una mica seriosos perquè el director iranià Jafar Panahi està en vaga de fam a la presó per denunciar la seva detenció.
I precisament s'ha anunciat que la seva darrera pel·lícula es presentarà al Barcelona Film Fest, on hi haurà la visita de Wim Wenders, a més, sempre ens agraden visites d'aquest estil. Doncs escolta, tota la sort a Jafar Panahi, que
ja porta 13 anys de persecució i d'estar encarjolat a casa seva i no ha deixat de fer pel·lícules.
No tira la tovallola.
I per acabar, la notícia mona de la setmana. Alerta, vinga, va. Jane Fonda, 85 anys, Rita Moreno, 91, Sally Field, 76 i Lily Tomlin, 83, són les protagonistes, alerta, de la pel·lícula 80 for Brady, que ve a demostrar que l'edat és una qüestió d'actitud. No us agraden aquestes quatre dones magnífiques? La pel·lícula potser és un nyap, però elles em fan gràcia.
84 Brady, que és Tom Brady, aquest quarterback famosíssim que acaba d'anunciar que es retira.
No sé de què fa.
Sí, sí.
Això no és nou. Ara comença la Filmoteca, ja en parlarem després, el cicle dedicat a Lindsay Anderson, que va acabar la seva carrera amb les ballenes.
Però t'agrada? On és aquestes senyores grans tan mones?
Que sí! Però les ballenes de
Oriol, em crida.
Va ajutar a Bette Davis i Lillian Gish i Anne Sother fent de balletes en un poble on es veien balenes al fons. I era molt mona, aquella pel·lícula.
Les xiques d'oro.
Doncs sí. Escolta, potser serà una de les pel·lícules de la vida de la Sílvia Andrés.
¿Por qué no contratan hombres? ¿Hombres? Armados. Hoy resultan más baratos que las armas.
¿Iría usted? Sería una bendición que fuera a ayudarnos.
No. Lo siento, no me interesan las bendiciones.
No, no, ofrecemos algo más. Le aseguramos la manutención.
Y tenemos esto. ¿Qué es eso?
Podemos cambiarlo por oro. Es todo lo que poseemos. Cuanto había en el pueblo de algún valor.
Me han ofrecido mucho por mi trabajo, pero nunca todo.
I dic això perquè encara busquem les pel·lícules de les vostres vides, com per exemple la del Paco García, que és de El Balate de Arzobispo, però ara vivo en el Poal, que és Lleida, que ho sàpiga, espera. Diu Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Vaughan, Brad Dexter i el malísimo siempre de Eli Wallach, que hace el mismo papel que en La Conquista del Oeste. I la pobrecita mexicana Rosenda Monteros i Los Siete Samuráis de Kurosawa, Elmer Bernstein. És que tots els westerns de Elmer Bernstein són quasi mejores que tots els demás. El desierto de México, y luego hicieron la segunda y la tercera, y hace poco la copia tonta del otro día que meten en TV3 en vez del clásico, la de Antoine Fuqua, precisamente.
Sí, efectivament.
¿Por qué nunca hacen una película anterior al 2000? ¡Qué cutres! Alfonso, jo, a ver cuando te haces un John Sturges para verlo entero. Ho tinc tot buscat, Vera, i busco un lloc per posar-ho entre el John Frankenheimer, que també m'han dit que he de fer, el Richard Fleischer, que també tinc buscat, tinc John Sturges i Fred Zinnemann. Bé, tot arribarà, escolta, la vida és llarga, se suposa. Conspiración de silencio, duelo de titanes, el viejo y el mar, el último tren de Grand Hill, la gran evasión, Joe Kidd y la batalla de las colinas del whisky. No sé dónde recomendarte empezar. Tranquil, que jo començo sempre des del principi. Doncs bé, evidentment... Los...
Però, digues. Com vegis, Los Siete Magníficos. Després has de buscar El Regreso, El Desafío...
Los Siete Magníficos, l'he vista, per això.
El Regreso, El Desafío i La Fúria, perquè aquestes eren les legals. Però tens que buscar Las Siete Magníficas, con Ann Baxter i Maria Maor.
I Los Siete Magníficos de l'Espacio,
de Jimmy T. Murakami i Roger Corman.
Veus.
Los Tres Magníficos del Karate i Las Siete Magníficas y Audaces Mujeres i Los Cuatro Magníficos del Juego. El paquet complet.
Doncs vinga, ja m'hi puc posar.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight.
Doncs aquí passant l'estona amb els Drifters, que no els Grifters.
Continuaran plovent missatges sobre les vistes a partir del moment que va guanyar el Feroz. Per exemple, em diuen, la vaig veure fa un mes i encara no me la trec del cap. És bonic! Boníssima.
I és boníssima. No ho discutirem, almenys no ara, però sí discutirem sobre la següent pel·lícula, que pot ser que sigui boníssima o pot ser que sigui dolentíssima.
Tenéis que meteros en casa. Vienen cuatro personas.
¿Qué te hemos dicho? Que no deberías inventarte cosas. ¿Cuánto?
¿Podéis abrirlos, por favor?
I don't like your little game.
Perquè ha tornat el senyor M. Night Shyamalan, que ho dèiem abans, amb aquesta pel·lícula Llaman a la Puerta, i tenim aquí un bonic debat entre l'Àlex, que és gairebé el 0, entre el Pere, que és gairebé el 10, i jo, que estic més aviat pel 5. Per tant, endavant.
Jo seré tan curt que seré definitiu. Aquestes pel·lícules només les sap fer Sam Raimi. Bé, o Michael Haneke, bé, o, fixa't, fins i tot John Huston, com ha fet Los que no perdonen. I a banda d'això, Cecil B. DeMille, evidentment, si et poses a fer a Plagues d'Egipto, no hi ha, no té rival. Per mi la pel·lícula dura el que dura la primera escena. És a dir, fins que la nena amb el pot ja té tots els saltamartins a dins, ja he vist la pel·lícula sencera i ja no m'interessa res del que passa a continuació.
I el Pere contraataca i diu...
Jo contraataco i des de les primeres escenes que jo pensava, ai, el cebo, el cebo. I no...
Sí. Bueno, una miqueta.
Sí, Frankenstein.
La Dislau.
Frankenstein,
bueno, sí. Això és molt evident, la Margareta, sí. Margarida i tot, eh?
Sí, sí, sí. Però després segueix i aquesta espècie sí. Que té de mania o fascinació pels apocalipsis, pels les coses que passen fora de pla, pels moviments de càmera exquisits, per les conspiracions, per no acabar-te d'explicar les coses, jo estava amb tensió, agafat a la butaca, dient ai, 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 absolutament identificat amb els bons o amb els pretesament bons, no sabent si els altres estaven bojos, i absolutament enganxat, enganyat i pillat pel relat de Shyamalan. Estupenda. L'anterior encara em va agradar més. Aquesta, reconec doncs, les seves senyals d'identitat i les coses que li agraden i m'encanta.
Jo ho deixo en què m'agrada com dirigeix, tot i que crec que necessita renovar una miqueta els recursos també, perquè alguns ja li he vist més. I no sé si és un tema de que sigui una adaptació d'una obra que no és seva, de que ell no acaba d'estar del tot així o que se li han acabat les idees, però jo reconec que em vaig avorrir una miqueta, que Tiempo la compro 100%, aquesta no tan malgrat els grans moments, eh?
I recomanem a la gent que es fixi del cameo de Shyamalan.
Sí, divertidíssim.
Home, evidentment.
Ell jo... sempre té el seu cameo, però aquest és molt divertit.
La meva conclusió és, jo la pel·lícula que volia veure era una pel·lícula de catàstrofes amb avions caient del cel, un darrere l'altre, però amb pantalla gran i ben vist, com si fossin les granotes de Magnolia.
Però és que fins i tot això ho fa bé, hosti, està integrat d'una manera que no t'imagines que hi ha unes pantalles verdes allà, és una naturalitat absoluta.
És molt com l'incidente que començaven amb cossos caient d'edificis també. Bé, escolta. Doncs bé, la podreu veure, per exemple, a Fenòmena.
Fue una cosa que salió del cielo en una luz muy bonita pero muy infernosa y la gente no tiene mucho miedo. Riders on the storm.
Que encuentros en la tercera fase.
Sí.
Que és un Spielberg i m'agrada molt més que la pel·lícula de M. Night Shyamalan, però molt més.
Doncs escolta, la pots veure a Fenòmena, que com ja dic, té sessions de la pel·li del Shyamalan, i però demà, per exemple, té Impacto Súbito, un dels Harry el Sucio amb Clint Eastwood, a les 3:10. després aquesta, The Doors, evidentment, la pel·lícula de l'Oliver Stone amb el Kilmer, a les 8:10. Dimarts 7, atents, Run, de Kira Kurosawa, a les 4:20. Dijous, Encuentros de la tercera fase, a les 4:30. I divendres, com sempre, acaba amb Cinema de Terror a les 11 de la nit, La niebla de John Carpenter, que jo opera a vegades a la intimitat, dic fluixet. És millor fins i tot que La Cosa i que Halloween. Imagina't si estic...
És moltíssim millor, moltíssim millor que Llaman a la Puerta.
Supongo que ya sabéis para qué estamos aquí. No, porque sois nocivos. Perniciosos para el colegio.
¿Por qué dice que somos nocivos?
¿Por qué? Es vuestra actitud en general. ¿Sabes lo que quiero decir?
¿Nuestra actitud?
Hemos decidido que esto no siga adelante.
Atended cuando el jefe del colegio os habla.
¿Estáis ya en el sexto curso? Y deberíais dar ejemplo de responsabilidad.
Ustedes son nocivos.
Esto es patético.
Por tanto, seréis castigados. ¿No tenéis nada que decir? ¿Ninguno?
Sí. Lo que más desprecio de usted, Roundtree, es que nos quiere tratar a todos como si fuéramos ositos de peluche.
Que et diguin a la cara que ets nocivo és com que et diguin a la cara no vull ser amic teu, em tallaré un dit cada vegada que vinguis, eh?
Però clar, si tu ets un alumne de l'escola anglesa i l'altre és un professor d'aquells rígids i antiquats i tot plegat, el més natural, i si és l'any 1968, més o menys, és que plantegis la revolució. I llavors és quan Malcolm McDowell i els altres alumnes agafen les ametralladores, fugen al sostre de l'escola i es comencen a carregar tot Cristo i guanyen la Palma d'Or del Festival de Canes gràcies a aquest film, If, Si, amb punts suspensius, de Lindsay Anderson. Comença el cicle dedicat a ella, a la Filmoteca, i un home que adorava a Vigo, a Godard, els germans Marx i a Buñuel, té el meu respecte definitiu, l'esperit de la revolta està molt clar, i si pensem que era Malcolm McDowell i que ella, amb ell va fer All Lucky Man i Britannia Hospital, te n'adones de que Lindsay Anderson i Malcolm McDowell i Eve són l'origen de tota la taronja mecànica. Diumenge a les 8, If, demà a les 9, El ingenio salvaje, la primera, amb Richard Harris, i després aniran plovent les altres fins a arribar a Les balenes d'agost, a Lillian Gish i a Bette Davis, que se'm cau la bava només de pensar que la tornaré a veure.
Ritme de Twist per una finestra molt 60s.
Las paredes hablan.
El grafiti es una forma, digamos, urbana de trabajar, pero los pintores siempre han trabajado en las paredes.
Sí, tú también has trabajado
también,
en las paredes.
Sí. Y en un cierto momento pensé que para hacerme independiente de la pared, la pintura era la pared.
Doncs veu un documental que això que ens exposa les similituds que sempre hi ha hagut en realitat en el moment en què dibuixem sobre qualsevol tipus de material, des de les pintures això rupestres fins als grafitis que es fan avui dia. És un estudi d'aquest tema amb Carlos Saura sortint en primer pla, per entendre'ns. I escolta, no està malament, és interessant.
A mi m'interessa moltíssim, m'agradaria més que no parlessin tant i que deixessin mirar més, però això ja és cosa personal meva. A mi m'agrada molt pensar que, igual que el rupestre va pintar les coves d'Altamira i altres i explicava una història amb els dibuixos i els grafiteros fan el mateix a les parets de les ciutats, també una pel·lícula és una història explicada en imatges que van a parar a una paret, que serà una pantalla, però que és el mateix, en definitiva.
De tot això en vam parlar amb l'Anna Saura, que és la filla del Carlos i productora de la pel·lícula, i que, escolta, que és una canya de tia, que jo no la coneixia, Pere, i em va encantar preguntar-li una miqueta per tot aquest procés.
Sí, bueno, realment, com passa a la majoria dels documentals, no, que són processos vius, pues ha sigut més un procés que a poc hem anat descobrint aquesta relació, no? Perquè originalment era un projecte sobre els orígens de l'art, sobre les pintures rupestres, no? I perquè llavors es van fer, no? I a poc, arrel d'anar fent entrevistes, d'anar a les coves, entrevistant a l'Arsuaga, no? Pedro Saura, els experts, el Carlos va dir, escolta, però és que això té molta relació, no? Amb quan la Suaga diu, no? Quan el ser humano despierta, no? Quan la consciència despierta, i escolta, és que això té molta relació amb l'actualitat, no? També ell sempre està com molt obsessionat amb lligar les coses amb l'actualitat, amb donar-li una volta, no? Amb portar-lo al present, amb fer les coses diferents, no?
Quan vaig veure un documental, no? Que parlava, doncs, dels germans Lumière, per exemple, i en aquell documental explicaven com, en realitat, no només havien inventat el cinema, sinó que tots els trucs de posada en escena, de muntatge, etc, ja els aplicaven ells, i per tant, inventar no s'havia inventat res, sinó que simplement doncs, se li ha anat donant forma de diverses maneres. Tu creus que podem fer la mateixa comparació en el cas de les pintures? Les...
Jo crec que sí, al final, és veritat, i com diu el Suso al final del documental, no? Tot és una roda i tot són segles, no? I això és al final d'un segle, però que al final tots venim del que venim i inevitablement no, pues ens inspirem en els nostres antepassats i bueno, lo que al final ja està tot inventat, no? Que es diu, el que fem és pues, buscar noves formes, no? de reinventar-ho, però al final l'essència del ser humà està a l'art, no? com s'explica el documentari, com es veu, mm-hmm. I això és algo que, bueno, pues que fa 35.000 anys ja ho feien, vull dir que no ho hem inventat ara, mm-hmm. Clarament.
I tu diries, per exemple, que en el cinema també, és a dir, el que fem és pintar sobre una pantalla, en realitat.
Bueno, en el fons sí, o sigui, al final l'essència del cinema, però el cinema abans ve de la fotografia, que la fotografia ve abans de l'art, no? Vull dir, fent un resum molt, molt simplista, però sí, o sigui, al final venim del que venim, dels nostres orígens, que també és el que et deia, que aquest documental buscava explicar, no? En un principi buscava explicar pues, això, per què el ser humà de repent un dia va decidir pintar i perquè de repent van començar a pintar les coves, no? I què va ser el que va portar el ser humà a crear, no? Que era sobre, a l'origen, no? On estava l'origen d'això.
Per mi, un dels valors és que el Carlos aparegui també dins de la pròpia pel·lícula, perquè doncs, una persona com ell, amb la seva trajectòria, amb la seva cultura, que aparegui fent les preguntes que ens agradaria fer a tots, no? Vivint-ho com un nen i descobrint a la vegada, doncs, vaja, a mi m'agrada molt aquest aspecte d'ell tan genuí, vaja.
Pues just això que tu dius, el perquè ell apareix, vull dir, ell en un principi no anava a aparèixer i de fet ell sempre deia en plan no, o sigui, jo no, perquè el documental és una altra cosa i és el món de l'art i hi ha molts experts i molta gent que sap moltíssim, vull dir, jo no, i a part ell no li agrada, no, sortir davant de càmera, vull dir, és de sempre darrere de càmera, però al final, que és el que tu deies, no? Aquestes converses amb els experts, amb l'Arsuaga, amb el Pedro, amb el Miquel Barceló, és que realment no eren entrevistes, eren converses, no? Llavors era com molt raro si treies la part d'ell, no? Llavors va ser com a poc va començar a aparèixer el documental i al final pues, s'ha convertit quasi en el protagonista i en el principal personatge. Però eren tan maques les converses entre ells, al final veies, no?, que parlaven el mateix idioma, que s'entenien perfectament, vull dir, que estaven amb el mateix, que era una pena, no?, però ens ho hem pelat perquè ell no volia, fins que al final ja ha sigut com irremediable, en plan, escolta, has anat a les coves, has anat amb el Sus al seu estudi, has anat amb a l'estudi del Miquel Barceló a Mallorca, vull dir, és que no pots no sortir.
También tío Pablo te ha traído un regalo, lo pedí a España para ti y por poco lo devuelvo.
¿Devolverlo? ¿Por qué?
Porque, ahora verás.
¿Qué sacará de ahí ese insensato?
¿Cómo no sea el péndulo?
¡Ay, abuelo! ¡Que me parece que no es el péndulo!
Para ti, Marisol. Afectuosamente de parte de tu tío Pablo.
Gracias, tío. Hoy tenéis todo puntería en esta casa.
¿De verdad te gusta, Marisol?
Mucho, tío Pablo. Es formidable. Mira, abuelo. ¿Sabe lo que es esto?
¿Un traje? Porque un camello no es.
Uy. Sí, un traje.
El Pere fa una cara de... No aguanto això, no aguanto
Marisol,
això.
Marisol?
Sí.
Però si una vegada em van convidar a un programa perquè havien d'entrevistar a una de les filles de Marisol i no en sabien. I van dir, Pere, vine i ens col·loques totes les cançons de Marisol Rumbo a Rio,
Cabriola...
Del Taxi de los Conflictos...
Tómbola...
Sí.
Bueno.
Sí, jo controlo Marisol.
Pepa López, bé.
Flores.
Pepa Flores. Pepa López és una altra.
Sí.
Bueno, Marisol fa 2 anys va ser Premi Goya Honorífic, que no va anar a recollir. Aquest any li donen al Carlos Saura, el Goya Honorífic, que sí que anirà a recollir. I per cert que han anunciat que aquest Premi Internacional que donen ara també els Goya...
Sí.
Li donen a la Juliette Binoche.
A la Juliette Binoche, i vés a saber qui li donarà. Jo aposto... que li donarà la Isabel Cuixet.
Clar, no? Que a més anirà a guanyar el documental. O sigui, claríssim.
Està tot,
tot lligat, tot lligat.
Està tot
comprat. Bueno, amigues i amics, Pepa Flores, Marisol, el 4 de febrer de 1948 va néixer a Màlaga, demà fa 75 anys, que aquí te quedes. I no la deixarem amb un rayo de luz perquè té coses millors, i més d'adultes i més d'ara. Per exemple, la pollera colorà.
Ah! Negra se amaina y al sonar de la caña va brindando sus amores en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho, caramba, con su pollera colorada. Y de acá pa' allá y de allá pa' acá vamos a gozar con su pollera colorada, como sandunguera esa negrita soledad. Con su pollera colorada, gavilán, río pío, gavilán ojo pelado.